Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Molt bon dia. Òmnium Cultural engega una nova etapa a Sant Cugat amb l'objectiu que la llengua catalana arreli, sobretot entre el jovent i les persones nouvingudes. Ho ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la nova presidenta Anna Rigol, amb una conversa que ha mantingut amb Sergio Morales i que podeu escoltar, si voleu, ara mateix a Cugat Mèdia i també llegir. Deia això.
No ha de ser una llengua estúpida o que creï una mica de recança perquè te l'hagin d'imposar. No, ha de ser una llengua atractiva, agradable, d'inclusió i vehicular.
Rigol també apunta que l'amnistia és un primer pas per la reconstrucció del moviment independentista i del país. La nova presidenta repassa com afronta aquesta nova etapa i comenta l'actualitat tant en clau local com nacional.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més temes. Sant Cugat dona el tret de sortida aquest dijous al Carnaval i a 7 dies de festa i disbauxa. La plaça de Sant Pere serà l'epicentre d'inici de la festa a 7:45, que donarà pas a 8:45 al Ball dels Estirats, que enguany, a causa de les retallades pressupostàries, no comptaran amb vestuari. La Crida del Gall pel carrer Major, amb la col·laboració de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, la Batuescola i els Diables, serà l'inici de la baixada del Gall des de la plaça d'Octavi i la processó fins a la plaça de la Vila, on es farà la presa del poder i el pregó del Carnaval, previst per a les 20 hores.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Parlem ara del Dia Mundial de la Ràdio el proper dimarts 13 de febrer, que és quan se celebra aquesta efemèride, i Cugat Mèdia prepara una programació especial durant aquella setmana. El primer espai radiofònic es farà el mateix dimarts a l'Institut Angeleta Ferrer. Els alumnes de primer de batxillerat faran un programa en directe de 10 a 12 del migdia. Dimecres 14, el programa Connectats, presentat per Carme Reverte, es farà de forma excepcional des de Castellà del Vallès, en públic en directe. Divendres 16, l'espai Converses Consentides es posarà cap per avall i els seus presentadors, Alba Roda, Rogeli Padró i Toni Samsó, seran els entrevistats del dia i durant tota la setmana a Ràdio Sant Cugat es podran escoltar continguts especials del Dia Mundial de la Ràdio, com el programa de la xarxa La Ràdio, Històries de 100 anys, o una entrevista als fundadors de l'emissora local, Màrius Caral, Ramon Grau i Josep Grau. I canviem de tema, parlem de la crònica política. Una comissió per al medi ambient i un ple monogràfic anual són les propostes que porta el grup del PSC per parlar de medi ambient. Aquestes són les iniciatives que portaran en forma de moció el Partit dels Socialistes al ple de febrer, amb un text que, segons el regidor José Gallardo, té un rerefons constructiu. La proposta coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Reducció d'Emissions de CO2, que va tenir lloc el passat 28 de gener. Escoltem el regidor José Gallardo.
No va contra ningú, en aquest cas. És una moció constructiva, una moció de ciutat, en el qual tots hem de col·laborar i hem d'alguna manera remar cap a una ciutat molt més sostenible i amb una qualitat de l'aire molt millor de la que tenim.
La moció es portarà a aprovació al ple, que serà el 19 de febrer, com sempre, a la sala de plens de l'Ajuntament. La política ens porta també la tertúlia de Cugat Mèdia, al Gall del Monestir, on s'ha debatut sobre les preguntes sobre immigració que s'han fet durant el darrer observatori sociològic encarregat per l'Ajuntament, concretament per la tinència d'alcaldia de Bon Govern de Jordi Puigneró. En Comú Podem, el PSC i la CUP han mostrat la seva oposició al tipus de preguntes i l'orientació de les mateixes, igual que Esquerra, el soci de govern de Junts. El PP i Vox s'han mostrat partidaris de les preguntes, mentre que Junts també les ha defensat perquè el CEO, l'ICIP i Intermón Oxfam també, diu, han fet aquestes enquestes similars. Han participat a la tertúlia Jordi Puigneró, regidor de Junts, Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra, Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal de les Joventuts Socialistes, Álvaro Benejam, portaveu del PP, Marco Simarro, portaveu de la CUP, Jordi Guirado, regidor de Vox i Ramon Gutiérrez, portaveu d'En Comú Podem.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I tot seguit fem una aturada per repassar algunes informacions en format més breu. Comencem amb aquesta notícia. L'accés a algunes zones del parc de Collserola queda restringit des d'avui per una batuda de caça major autoritzada per la Generalitat. La batuda es desenvolupa a la zona de caça controlada de Sant Cugat entre les 8 i les 4 de la tarda. Durant aquest temps, l'espai quedarà senyalitzat i cal evitar accedir-hi. D'altra banda, l'escola Bressol Municipal El Tricicle podrà tornar a obrir aquest dijous després que s'hagi resolt la incidència en la connexió amb la xarxa de clavegueram que ha obligat a tancar durant un dia el centre. Segons han confirmat a Cugat Mèdia fonts municipals, el problema era que havia quedat embussat a algun punt i, per tant, no es podia fer ús de l'aigua perquè no es podia desguassar. Una vegada localitzat, la brigada d'obres i tècnics de manteniment urbà ho han pogut solucionar. Està previst que en els propers dies s'hagi de fer alguna actuació més de millora, però no afectarà el funcionament de l'escola Bressol.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un parell de punts més abans de finalitzar l'informatiu matí. Sant Cugat es troba entre els 12 municipis que participen a l'Assemblea Metropolitana Manifesta en el marc de la Capital Europea de la Democràcia i busca persones involucrades al teixit cultural, social i ecologista municipal per representar la ciutat a les tres trobades que es faran entre març i maig. L'objectiu d'aquesta assemblea és proposar i impulsar projectes destinats a polítiques culturals i ecosocials. I abans d'acabar, ho fem amb l'apunt esportiu cap de setmana amb només 4 partits per als equips santcugatencs a una jornada marcada pel Carnaval. Dels enfrontaments destaquem el partit entre l'Olímpic Floresta, tercer, i el Ripollet, segon, en un maig del grup 1 de la tercera divisió i que es juga aquest dissabte a les 6 de la tarda a Can Llobet, a la Floresta. Els de Joan Pinilla volen encadenar el 7è triomf consecutiu i retallar els 5 punts amb els de Ripollet. L'altre partit s'enfronta al femení del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat i les Roces a 4:45 al PAF 2 en un maig clau per la permanència. Les de Borja Ferrer sumen 3 punts més que les madrilenyes i volen guanyar per eixamplar la diferència amb el descens.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs ja ho han sentit, és la informació a Cugat Mèdia. Poden ampliar tots aquests temes i d'altres més que no hem comentat a la nostra web www.cugat.cat i constantment al 91.5 de la FM amb els butlletins horaris a les hores en punt. Bon dia i gràcies.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe.
Alexa, pide a Radio San Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio San Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio San Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way, 'cause girl you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid, don't give me all that shy shit, no makeup.
Del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 1 de febrer. No, del dijous 1 de febrer no. Quin dijous és? El 8, que portem una setmana. 8. Dijous 8 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio FM, la de sempre, la 91.5 de la FM, i també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe, o després ho podeu recuperar en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1. Per un costat tenim a Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia i bona hora.
I ben tornat.
Gràcies.
Del fred, has passat molt fred?
Una mica. Vam arribar a menys 20 graus i és una experiència inolvidable, direm.
Molt bé. Ha estat de viatge pels països bàltics i és un home molt viatjat i ja està molt bé, clar que sí. En Rogeli Padró, també tenim entre nosaltres, antropòleg i escriptor. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes felicitats.
Ai, gràcies.
Avui és el teu aniversari.
Sí, senyor.
I què fas aquí, perdent el temps amb nosaltres?
No. La ràdio per mi és festa, també.
És un regal.
És un regal. És el primer regal del dia. Mira, o sigui que comencem molt bé el dia avui.
Molt bé, fantàstic. Doncs moltes felicitats. No direm l'edat, tret que la vulguis dir tu.
71.
71,
ja molt bé. Ja està
dit. I molt ben portats. Molt bé. I Eduard Jané, activista cultural, molt bon dia.
Bon dia.
Avui no és el teu aniversari.
No.
Però demà sí.
Sí.
Molt bé. I tu vols dir quants en fas?
I tant, cap problema. 84.
84 anys, molt bé.
Aquaris, tens dos aquaris.
Tenc dos aquaris, exacte.
Aquario, Aquario.
I el Pablo també?
També.
Ah, bueno, la setmana que ve el nostre tècnic, el Pablo Palenzuela, també fa anys. Crec que està una mica lluny dels teus 84.
Però jo espero, confio en que hi arribarà.
Segur que sí. Es cuida molt. Molt bé. Doncs, Eduard, moltíssimes felicitats també, com que ens veurem demà. Aprofito per felicitar-te. Està a punt d'arribar la quarta tertuliana, que és l'Àgata Guinó, la periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Ara la saludarem quan arribi. Però començarem la tertúlia amb un dels temes que ha sigut, diguem, el tema de debat polític d'aquesta setmana. Al voltant, tot això va néixer just fa una setmana, la polèmica va néixer fa una setmana amb una roda de premsa de la CUP, que es va reforçar amb un comunicat de premsa d'Esquerra Republicana, en què tots dos criticaven les preguntes sobre immigració que Junts havia decidit fer dins de l'Observatori Sociològic, que recordem que és una enquesta ciutadana que fa cada 6 mesos l'Ajuntament des de principis dels anys 2000, doncs per saber la valoració que fa la ciutadania de diversos temes d'actualitat o de la valoració de la pròpia acció de govern. Doncs en aquestes enquestes s'estaven fent preguntes, com deia, d'immigració. No era el primer cop que es feien, això també és veritat. El 2009 i el 2006 també es van fer preguntes sobre immigració, però ja han passat 15 anys. I els partits d'Esquerra, començant per la propi soci de govern, Esquerra Republicana, doncs van posar el crit al cel de seguida pel tipus de preguntes que les titllen, diríem, de tendencioses i partidistes. Em poso tres exemples per qui no li hagi arribat la informació. La Generalitat hauria de tenir les competències integrals en immigració. Les persones immigrades que delinqueixen de manera reincident haurien de tornar al seu lloc d'origen. Posar límits a l'arribada de persones immigrants és una política xenòfoba. Aquestes són, n'hi ha més, de preguntes, però no, són tres exemples. Aquí, com diem, hi ha una derivada d'aquesta polèmica, perquè Esquerra va criticar en la seva nota de premsa tant el contingut de les preguntes i també va criticar el seu soci de govern de deslleialtat perquè no en sabia res, no li havia informat que es farien aquestes preguntes en l'enquesta ciutadana. Ahir vam tenir l'oportunitat de parlar-ne a la tertúlia política d'aquí de Cugat Mèdia, el Gall del Monestir, i es van evidenciar doncs, aquestes discrepàncies entre Junts i Esquerra sobre el contingut de les preguntes, però sí que és cert que el tema de la deslleialtat no va sortir, suposo que ja s'ho han arreglat entre ells, com a mínim no, a la tertúlia política no va aparèixer. I vam poder conèixer, diguem, la veu de, dels dos partits polítics que encara no s'havien pronunciat sobre el tema, que eren PP i Vox, i que han donat suport a aquesta enquesta i, evidentment, a les preguntes. Per tant, plantejat una mica la situació que venim arrossegant des de fa una setmana, volia preguntar-vos què us ha semblat aquesta polèmica i si pot tenir, no sé, conseqüències polítiques. Va, Sergi, que sé que tens ganes.
Home, conseqüències polítiques segur que en tindrà. Tot té conseqüències polítiques i la primera ja hem vist que és una nova... un nou desencís entre els socis de govern de Junts i Esquerra. Jo volia començar, no, en aquest tema posant en entredit, no, el que explicava Puigneró l'altre dia a l'entrevista, no, que bueno, deixava entreveure que eren unes preguntes molt innocents, que l'únic que volia era recollir la percepció ciutadana, etc. I ens en recordem que fa una setmana va vestir la seva defensa, no, davant d'aquestes preguntes i davant d'aquestes acusacions de que eren preguntes partidistes o tendencioses, en què ja les feia, per exemple, el CEO, que les feia... que les feia també l'Institut Català Internacional per la Pau i Oxfam Intermón. Una cosa que dos d'aquestes últimes, no, que no han trigat ni 48 hores en desmarcar-se d'aquestes preguntes i definien, bueno, ja explicaven, no, que quan ells les van plantejar era justament per combatre aquests discursos xenòfobs que han impregnat molt a la societat catalana durant els últims anys, sobretot amb l'erupció de l'extrema dreta, no? Però també em preocupa molt aquesta derivada que està tenint Junts, posant sobre la taula un problema que com a mínim a Sant Cugat no l'és. I podríem debatre si també ho és a nivell nacional o a nivell espanyol. S'estan fent volar fantasmes i això respon, perquè res en política passa de forma fortuïta, això respon a una estratègia, que és l'estratègia de Junts d'intentar mitigar una presumpta transfuga de vots cap a PP i Vox, que porten un discurs més desacomplexat respecte a la complicada temàtica que és la immigració, no? I aleshores, portar això aquí a Sant Cugat a mi em fa por i m'apena perquè l'únic que s'està aconseguint és estigmatitzar un col·lectiu que ja les passa prou canutes i l'únic que hem de fer és, doncs, si justament, i a més, aquestes preguntes, no, que ells diuen en plan que eren innocents, ara venen reforçades amb una moció que presentarem al proper ple de març, mm-hmm, on realment, i ho posen tal qual, sense cap mena de problema, de que volen regular els fluxos migratoris davant d'una presumpta arribada ingent d'immigrants a Catalunya. I a Sant Cugat, hòstia, perdoneu pel taco, però és que no està passant això. I cauen aquests discursos, ens estem jugant la ciutadania, el benestar col·lectiu de la ciutadania i sobretot el progrés social que tant ens ha costat aconseguir.
Ahir faig un apunt, ahir Puigneró sobre aquest fet o aquestes acusacions sí que va acabar dient de dir, entre el discurs de la CUP sobre immigració i el discurs de Vox ha d'haver-hi un camí del mig i defensa que el camí del mig és el de Junts, el que defensa Junts.
Sí, això cadascú diu missa, però és veritat, eh? Sí, sí.
Bueno, això és el que va dir. Vinga, va, Agata.
Hola, bon dia.
Apropa't el micròfon una miqueta més a la boca, sisplau.
Bé, jo estic en part d'acord amb el Sergi, que es porta un debat a Sant Cugat, que jo crec que aquí precisament un tema d'immigració, almenys immigració pobra, no...
Perquè la població estrangera en tenim molta, clar, però és...
La població estrangera en tenim molta, però és clar. Jo crec que s'ha de poder preguntar sobre immigració a la gent. El que no sé si és adequat preguntar a l'Observatori Sociològic i amb aquest tipus de preguntes, tot i que jo no veig tampoc que sigui molt alarmant la manera que es pregunten i tendenciós. Són unes preguntes normals que es poden fer a la ciutadania i la ciutadania ha de poder parlar d'immigració, donar la seva opinió i saber què en pensa, perquè és important. És important perquè és un tema que està cada dia als mitjans de comunicació, està cada dia a les xarxes socials. És veritat que amb l'auge de l'ultradreta, també l'anomenada ultradreta catalana, que podria ser això, Aliança Catalana, no?, que sembla que Junts té por de que hi hagi una part dels seus votants que se'n vagin cap a aquest partit, que hauríem de veure també si es presentarà a les eleccions catalanes. Sembla que tenen ganes, però no ho sabem. El que sí que no es pot deixar només el tema de la immigració a l'ultradreta, tant sigui catalana com espanyola o la que vulguis. O sigui, s'ha de poder parlar com s'ha de poder parlar de tot. I sobre també sobre la enèsima crisi de govern, que encara no la CUP no havia fet la roda de premsa per parlar de lo de l'observatori sociològic, i ja tenim una nota de premsa d'Esquerra dient-li deslleial a Puigneró, que es veu que Esquerra té fixació amb el tinent d'alcalde Puigneró, perquè és que polèmica que hi ha en aquest govern de Sant Cugat, la protagonista, el protagonista torna a ser Jordi Puigneró. Veurem com acabarà. Jo crec que ja s'han arreglat, eh? I fins i tot em consta que potser Esquerra pensa que es va precipitar una mica enviant aquell comunicat. No sé com acabarà, però això és el que a mi em té més intrigada, perquè i més a la White, perquè queden 3 anys i mig, poden quedar fins a les eleccions municipals properes. Bueno, doncs aquest govern ha tingut més crisis ja que en tot el tripartit en 4 anys.
Correcte. I a més sembla
que... Públiques. Si voleu, fem aquest apunt, sí. Crisis públiques.
Públiques, sí, perquè el tripartit en tenia, evidentment.
Però estem passant, un apunt molt ràpid, estem passant d'ardit a... És a dir, la polèmica amb la regidora d'Educació, que es Madrid, amb el tema del mural en Palestina, etc. Passem després a la crisi aquesta oberta per l'Observatori Sociològic amb aquestes controvertides preguntes, i ara amb una moció sobre fluxos migratoris que des d'Esquerra, bueno, com a mínim a mi ja m'han traslladat, que estan en contra. Mm-hmm. Per tant, i tot això motivat, cadascuna d'aquests punts, motivat per Junts. Em dona una mica la sensació, potser sóc mal pensat, però em dona una mica la sensació de que Junts mateix està posant pals a les rodes perquè aquest govern no arribi al final del mandat. És a dir, que hi ha com una mena d'estratègia subterfúgia, que és anem a posar pals a les rodes i a veure si Esquerra al final diu hosti, doncs m'he cansat ja, que marxin ells.
Bé, interpretacions tots són lliures. Va, escoltem el Rogeli i l'Eduard sobre aquest tema, va.
Jo, sobre l'Observatori Sociològic, sempre he tingut una mica de dubte de les seves... Primer, preguntes. No sé fins a quin punt les... almenys és la meva percepció, que les preguntes que fan tenen alguna utilitat de cara a la ciutadania, que és al final on hem d'anar a parar, i fins al final pel que han de vetllar els nostres polítics. I per la ciutat, pels santcugatencs i santcugatenques. Després podem parlar de Catalunya, es pot parlar d'Espanya, Europa, etc. Però bé, jo centrant-me en Sant Cugat, jo crec que aquesta pregunta a mi no m'interessa gaire, francament. No m'interessa. Hi ha coses més properes, coses més quotidianes, més del dia a dia, que es debaten o que s'haurien de debatre, i en canvi a vegades no es posen sobre la taula. Enquestes, bé, feu enquestes, evidentment, sí, però les enquestes també, deixeu-me tenir un altre dubte, avui potser vinc una mica incrèdul, però estic optimista, perquè ja dic celebro el meu aniversari, però enquestes també, entre cometes, també, perquè es fan, sí, un nombre determinat de preguntes, de telefòniques, també, i el resultat, a vegades, se'ls dona una volada, una importància que no sé fins a quin punt tocaria. Jo seria més partidari, en qualsevol cas, de fer estudis, si més no, encarregats especialistes sobre temàtiques molt concretes que interessen els santcugatencs i santcugatenques, i a partir d'aquests estudis, llavors sí que ho portaria als plens, ho discutiríem, ho faria extensiu a la població, i a partir d'aquí trauria alguna conclusió que calgués i que fos pràctica pels santcugatencs i santcugatenques. Dit això, ho trobo absolutament desacertat, em sembla, a més des del meu punt de vista, vincular la immigració amb la delinqüència. Ho sento, estic gens d'acord. Tenim delinqüències en Cugat, sí, i ho sabem, i hi ha robatoris, i passen, i hi ha problemes, i tal, però vull dir, crec que aquest no és el problema que més preocupa els santcugatencs, i aquí potser sí que faria la pregunta, en qualsevol cas, en el moment de fer algun estudi, a veure si realment és el més important que està passant actualment a Sant Cugat. Jo començaria per qüestions potser més quotidianes, com és potser el fet de que quanta gent hi ha a Sant Cugat, que això molta gent no ho sabem, doncs quanta gent hi ha a Sant Cugat que no té el pla de taula cada dia, quanta gent no té un lloc per viure digne, quanta gent marxa de Sant Cugat perquè no té prou recursos, si hi ha nens i nenes a Sant Cugat que no tenen una alimentació adequada cada dia, etc. A mi em preocupen més aquestes coses de la quotidianitat que aquest altre aspecte, ho sento.
Mm-hmm. Això es va preguntar en el mandat passat, en alguns estudis, però ara diria que en els últims
no s'ha de preguntar. Hi ha un observatori a part, el baròmetre inclusiu, sí. I crec que sí que està pensat fer-ho. Crec que l'altre dia amb la trobada amb el Carles Bogarol es va parlar de que
el tornarien
a fer. De que es fa, sí, sí.
Molt bé.
Un apunt en el que ha dit el Roger i jo. Tenim delinqüents a Sant Cugat. Amb totes les entrevistes que va fer amb Mossos d'Esquadra, el cap de Mossos d'Esquadra diu que Sant Cugat no té delinqüents propis, sinó que els exportem d'altres poblacions veïnes.
Exacte.
Els importem.
Sí, els importem. Bueno, hi ha una qüestió que viure aquí és molt car.
Bueno, és que ahir, ara et dono la paraula, Eduard, que si no et quedaràs sense parlar. Però ahir un dels temes, quan el Partit Popular i Vox feien, agafaven dades que segurament, no les nego, no les vaig poder comprovar in situ, no? De dir la proporció d'immigrants a Espanya, si era 90-10, respecte a la nacionalitat dels delinqüents, així, en general a l'engròs, no era la mateixa proporció 90-10, no? I era una mica la justificació que feien servir i Vox va fer la mateixa proporció amb els presos, em sembla, del que estaven a les presons. Però després, diguem, el Ramon, en mateixes dades, els pots mirar i dius és que la variable no és la nacionalitat, sinó és la riquesa, diríem, l'estrat social, no? Per tant, segurament, si a Sant Cugat no hi ha pobresa, o n'hi ha molt poca, doncs també és lògic que no hi hagi delinqüència, no? Si fem aquesta correlació. Eduard, endavant.
Hi ha una cosa que s'hauria de dir de seguida. Jo estic d'acord amb la Agata. O sigui, les preguntes, qualsevol pregunta que es pugui fer, la pregunta en si no és l'important. L'important és, a partir d'aquesta pregunta, què se'n fa de la resposta? És a dir, com s'utilitzen aquestes respostes per crear un tipus determinat de sensació, en aquest cas seria de por davant del... Sant Cugat és una ciutat que té en aquest moment a punt de 100.000 habitants, que ha crescut d'una forma brutal en tots els anys. Jo m'ho deia abans d'obrir micro... Quan jo vaig venir aquí, Sant Cugat tenia 15.000 habitants, era un poble, senzillament, i sobretot a partir dels túnels del Tibidabo això va créixer d'una forma bestial. Si no m'equivoco, Sant Cugat té un 17% de població no nascuda a Espanya. Però resulta que més de la meitat d'aquest 17% són gent de la Unió Europea o d'Europa. Com a conseqüència, està claríssim que el tipus de... Jo sempre havia dit emigrant, ara es diu migrant. No sé per què, m'és igual, tant me fa. O sigui, el tipus de... no és aquest que podíem considerar com a possible delinqüent. Venen de fora? Doncs probablement. Atrau el venir a robar segons a quins llocs aquí, perquè se suposa que hi ha riquesa i hi ha coses per robar. Molt bé. Però la ciutat no té aquest problema. Hi ha molta gent de fora, Sud-amèrica, Centroamèrica, que venen aquí a Sant Cugat a treballar per cuidar la gent gran de Sant Cugat, i venen de fora a treballar, però viuen a Rubí perquè no poden viure aquí, senzillament no poden viure aquí. Per tant, primera conclusió per mi d'aquest tema: no es pot atribuir el creixement o no de la delinqüència en funció de la migració, no es pot, és injust i no és cert, les dues coses. Per tant, enfocar-ho d'aquesta manera és una manera de dirigir determinada opinió pública que no és la correcta. Aquest seria un punt. L'altre punt és per què s'ha fet o per què es fa. Jo quan sento parlar a la gent de Vox m'agrada molt, perquè sempre parlen de les famílies. Si fixeu-vos que mai diuen, nosaltres de Vox diuen les famílies, o sigui, tot està centrat en el concepte de la família. És curiós, no? Sempre també, una altra curiositat és com és que hi ha dones que són de Vox. Seria una altra pregunta difícil de contestar. Per tant, sentem-nos en el tema. I la lluita, diguéssim, aquesta competència entre Junts i Esquerra, home, era de suposar. A mi no em sorprèn, en absolut. Altra cosa és si en un moment determinat els interessos polítics van fer que es creés aquest tipus d'unió. Altra cosa, la política municipal és una cosa, la política nacional és una altra. Ojalà això que acabo de dir sigui veritat, perquè la realitat et demostra en molts casos que determinades accions de política local estan en funció de la política general, quan no hauria de ser d'aquesta manera.
En general van amb dinàmiques diferents, però crec que es pot establir una regla matemàtica, que és quan més gran és la ciutat, més s'assembla, no?, aquestes dinàmiques a la política nacional, i quan més petit és, no.
L'altra cosa és, crec, que l'enquesta aquesta, quantes persones va fer? 1000 i pico?
Normalment, sí.
1.006,
m'equivoco. Una cosa molt curiosa. No sé si us l'han fet mai, vosaltres, l'enquesta de l'Observatori Sociològic. No, jo no coneixia ningú que l'haguessin fet fins ara, i resulta que aquesta enquesta li van fer a un dels meus millors amics, li van fer al portaveu de la CUP, a més gent de la CUP. Dic, ostres, aquesta, no sé, resulta que li han fet a tothom de l'entorn.
Sí,
no, és que em va semblar curiós. Tard o d'hora us tocarà a tots. A mi no me l'han fet mai, i no coneixia ningú que l'haguessin fet.
Es tocarà a tots, si és que bé volem, perquè si a mi em truquen i tal...
Pots dir que no.
Ah, no, ja està acabat.
No, perquè així ens entarem de les preguntes que fan.
Exacte. Perquè, clar, realment, sobre aquest observatori, sabem aquestes preguntes, les que he llegit, perquè les va dir la CUP, perquè en Marco, diríem, va gravar o no va gravar, o les va apuntar, les preguntes que li van fer. Perquè el govern no ens ha facilitat.
No ens ha facilitat les preguntes que fan altres organismes, però
exacte,
les seves no.
Però no les seves. Tampoc les ha negat, per tant, entenc que són certes.
Si no fossin precises,
haguessin dit alguna cosa.
És curiós, que tampoc ens vulguin passar les preguntes després de la polèmica per poder-les analitzar de forma fefaent. En aquest sentit, això, que respon aquesta decisió d'incloure aquestes preguntes no és una decisió innocent, està molt premeditat, això, i això respon a un conflicte que va passar fa uns 3 mesos, diria ara, les dades em ballen una mica, que va ser amb aquells alcaldes del Maresme de Junts, que tenien allà sí que van haver-hi certs problemes amb certs immigrants multireincidents, i des d'allà aquells alcaldes van fer un pols a la comitiva nacional de Junts, en què els hi feien triar entre dues opcions: o escollir un discurs més desacomplexat en contra d'aquest col·lectiu, o tirar part, com havia fet fins ara Junts, que era no mullar-se tant en aquests aspectes. Pues, finalment van decidir començar a mullar-se, i a partir d'aquí ha canviat un discurs, una dinàmica, que ha sorprès molt, fins i tot, per exemple, a la regidora Sandra Casat, no sé si ho heu vist,
Ex-regidora. Sí,
de Junts.
Correcte.
Ex-regidora Sandra Casat, de Junts, que ha denunciat, ha criticat, ha lamentat aquest canvi de rumb que ha fet Junts. És a dir, això són qüestions simptomàtiques que denoten aquest canvi de full de ruta. I anava a dir alguna altra cosa, però se m'ha...
Bueno, Sandra Casat, per això, va ser un dels fitxatges d'aquesta llista, no?, de ciutat que va fer Carmela. Fortuny, de fet, recordo que a les anteriors, a les altres eleccions, havia signat el manifest a favor de la CUP, per tant, creiem que tindria unes idees més semblants a les de la CUP que les de Junts.
Molt bé, bon detall aquest. No sé si algú vol afegir alguna cosa més, si no...
Jo el que volia dir és que... Sí. Breu, és que una miqueta l'enquesta aquesta el que ha aconseguit és una miqueta és gairebé resituar el que ja hi havia abans de que arribessin els governants d'ara. Per tant, els de Junts. Volia dir que ha situat Junts en una banda i torna a situar Esquerra, PSC, CUP i companyia, doncs a l'altra. I, per altra banda, Vox i PP, doncs es queden allà amb un racó, fent la seva i fent aportacions que a mi em semblen absurdes, com per exemple van fer a l'últim ple quan parlaven de promoure el Camí de Santiago, una proposta que, que es va provar, per cert, i d'altres que es van deixar a l'aire, que eren potser bastant més importants, no ho sé. Per mi això em fa tornar una miqueta endarrere, el que ja havíem tingut, allò de dir ai, 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 i Esquerra Republicana alerta que si es comencem a trobar amb coses d'aquestes, es comencen a trobar amb problemàtiques d'aquestes, a veure si aguantarà.
El PSC a àmbit local sí que ha criticat aquestes preguntes, però el senyor Illa l'altre dia també va fer unes declaracions interessants sobre immigració, per tant no sé a quin lloc estaria.
Ja.
Faig un hot take? Un hot take.
Sí, aclaro-m'ho.
A veure quina és la traducció literal, seria una opinió controvertida, potser. Vale.
En popular opinion?
En popular opinion, exacte. A veure, centrant-nos, no?, posant el focus aquí en les dinàmiques locals de Sant Cugat, l'àmbit polític, penso que Junts l'està... Ara parlaré molt de carrer, no?, però l'està liant petarda, perquè Junts, tenint els resultats que va tenir a les últimes eleccions i veient les dinàmiques sociodemogràfiques d'aquesta ciutat, ens semblaria molt estrany d'entrada que pogués arribar a perdre les properes eleccions tenint unes esquerres desestabilitzades com estan i després de la patacada que es van fotre a les últimes municipals. Ara bé, què és el que pot passar perquè això no... És a dir, què podria motivar que això no tornés a passar, no? Que les esquerres es sortissin reenfortides de cara als pròxims comicis? Doncs justament que Junts, un partit de govern instaurat a la ciutat i que en principi no hauria de tenir problemes per revalidar una possible alcaldia de cara d'aquí 3 anys, és començar-se a mullar amb temes que potser no li faria falta. I això provoca que, per exemple, Esquerra, PSC, Comú Podem i la CUP adoptin un missatge, bueno, un discurs, no?, o abandonin aquest baluard de no estem per res a favor d'aquest discurs estigmatitzador de la població immigrant, cosa que fa reflexionar a molts votants, possibles votants de Junts, que diguin, hosti, això, aquí s'han passat 3 pobles, anem a corregir el sentit de vot. I aleshores, això podria fer, crec, per això és una hot take, que mullant-se amb temàtiques d'aquestes per intentar mitigar la transfuga de vots cap a l'extrema dreta, acabaran perdent ells, o s'estan fotent un tret al peu a una ciutat on això no són problemes i que la ciutadania de peu de carrer no ho visualitza com a tal. I aleshores, que potser té una lectura que sobrepassa el nivell municipal, sí, però estem parlant de nivell municipal, i crec que això pot posar en risc l'hegemonia convergent que ha tingut la ciutat.
I per què t'ho fa pensar que els votants convergents a Sant Cugat no estan d'acord amb aquestes preguntes? No sabem les respostes.
No, és una mirada que tinc jo, és evident,
doncs...
és evident.
Jo crec que precisament ens al contrari.
Tu dius que sí.
D'aquí, normalment, que ens els presenten cap a l'estiu, no? Cap a l'estiu ens presenten...
Vés a saber, això no ho sabem, perquè depèn del dia. L'últim ens el van presentar un dia que no teníem ni idea, ens el van enviar així com aquell qui no vol la cosa.
Sí, no, però per dates, encara s'ha acabat de fer les preguntes, han de fer l'estudi...
Ens el presenta.
Jo sé que hi ha molt votant de Junts, i perquè tinc constància que s'ha sentit incòmode amb aquest tipus de preguntes que s'estan fent, que s'estan plantejant. Aquest canvi de rumb se sent incòmode. No és l'habitual que fins ara lideraven com un partit de centre i aglutinador. Aquí ja comencem a no ser tan aglutinadors.
Doncs quan ens presenten els resultats, jo vull pensar que ho faran, doncs ho tornarem a portar i veurem qui té
els dos.
Molt bé. Doncs canviem de tema i, a més, radicalment. Va, que sou de disfressar-vos o no? Qui es disfressa demà i demà passat?
Com que dius? Que... Tothom es disfressa.
Ah, sí?
Tothom va disfressat sempre.
Ara em faràs la interpretació filosòfica.
Esclar. Sí, la disfressa és una de les poques coses que generalitza. O sigui,
mai, tots portem una màscara, no?
Tots portem una màscara, exactament.
Molt bé. Exactament. No, però ara, de disfressa de carnavaleros. Qui sou, carnavaleros? O ho heu sigut? Potser ara no, però ho heu sigut? O no?
Jo havia sigut més que ara, però bueno, tot i així sí que ballo gitanes, o sigui, bueno, ballar, em moc per allà.
Et desplaces pels quadres, no?
Sí, vaig fent, bueno, sí, ens els sabem, bueno, a vegades tinc algun petit fallo, però sí, participo a les gitanes i dubto que faci alguna altra activitat de les de carnaval, a part
però
de...
Però quan eres petiteta...
Sí, a mi de petiteta m'agradava molt, i d'adolescent també m'agradava bastant disfressar-me.
Ja posaven un vestidet, no?
Bueno, vestidets, no sé si vestidets... No, a l'escola sí, clar, ens disfressàvem, però era un dia, el divendres, el dijous, ens disfressàvem i punt s'acabó. Ara em consta que els pares estan fins al monyo d'haver de disfressar, haver de portar cada dia de carnaval alguna cosa...
Les consignes, les famoses consignes, sí, sí. Un dia en pijama, l'altre dia amb mitjons diferents, l'altre dia amb els cabells de mil colors... O... Sí, sí, és molt divertit.
De totes maneres, no sé si tindran carnaval, deien que havia de ploure, o ha de ploure o no ha de ploure.
Però això ha canviat molt, també, eh? Perquè en compte que, clar, ara jo us parlo des de petit, tiro que van rere anys i anys i anys, hi havia una època que estava prohibit el carnaval. No es podia fer. L'època franquista no es podia fer. I aleshores, des de Barcelona, se n'anava gent a Vilanova i la Geltrú, que allà sí que resultava que passaven gent disfressada. I era una... És a dir, hi havia una quantitat de gent que anava allà a veure el carnaval a Vilanova i la Geltrú, però que era mig amagat. O sigui, era una cosa una mica...
És un dels llocs on hi ha més tradició després, de Catalunya.
I Sitges, evidentment.
Sitges i Vilanova. Sí. Bueno, el que has dit de la pluja, la previsió que he sentit avui, aquest matí, parlen de, a la zona, diguem, nostra, a la prelitoral, del dissabte al matí, que sembla que es podrien salvar les rues de la tarda, però veurem. Però clar,
les gitanes,
clar, qui ho ha dit, parlava amb les rues de la tarda, però no amb les gitanes, evidentment.
Torelló també, hi ha molta tradició, que avui escoltava per la ràdio, que esperen visites de 20.000 persones. Jo no sé com hi cabran, però bueno.
Sí, sí.
El que volia dir és que jo vaig estar uns quants anys al Departament de Cultura i des de sempre tot el tema de tradicions i cultura popular m'ha interessat i em segueix interessant moltíssim. De totes maneres, ara ja no em disfresso, però ho visc. Ho visc tant de prop com vull, físicament, diguéssim. I a més, visc dos carnavals, que és el de Sant Cugat i també el del meu poble. A Pons. Que fan un carnaval, fan les festes del ranxo, que en diuen, que fan 15.000 reaccions,
clar,
que aviat s'ha dit, un poble de 1.700 habitants.
El ranxo, es tracta d'això, menjar i beure.
I és una festa major d'hivern, diguéssim, hi ha de tot, sardanes, balls, concerts, hi ha de tot, és una festa molt maca, per cert. I jo el que volia dir és que, en el cas de Sant Cugat, ha estat una festa que ha evolucionat a més. I jo crec que ha evolucionat molt bé. Sant Cugat fa 20-25 anys endarrere era un carnaval d'anar per casa, senzillament. Hi havia quatre balls, el bar ballava, però actualment hi ha una participació increïble. El Ball de Gitanes, vaig apuntar per aquí que hi havia una quantitat de gent...
Gairebé 650.
650.
Sí, 648 balladors.
S'han de fer dos torns.
I sobretot, i a mi el que més m'atrau i més m'agrada, és que sobretot que hi ha molta gent jove, vol dir que hi ha futur, i per tant molta participació de la gent jove, que això no passa en totes les festes tradicionals, justament perquè a vegades hi ha festes doncs, que bé, no els hi atrau tant, però aquesta sí. I per tant és una festa que s'ha de cuidar, s'ha de tirar endavant, i durant aquests anys s'han fet molts passos que han estat molt bé. Va ser la construcció del gall del monestir, que és el que fa el pregó amb la veu del Joan Berlanga. Joan, salutacions, però que està molt bé. Sol ser una festa reivindicativa, que també està molt bé. En el pregó es reivindiquen tot de qüestions de caire...
Serà interessant veure aquest any què diu el gall,
A veure.
Totalment.
A veure.
Home, si suposo que carregarà contra les retallades.
I el format. Exacte. Perquè jo des del rap amb la Mireia Ingla...
va ser excepcional pel confinament, però...
Però va ser molt divertit, allò, A mi em va generar...
Sí, bueno,
vull dir una cosa,
no sé si
també, que de totes maneres, també, aquí ha passat les 6 hores, també.
Sí.
També hi ha hagut una retallada gairebé del 50%. No hi estic gens d'acord. No s'ha de retallar el carnaval, una festa que tira cap endavant, que participa la gent jove, que ens costa que participi la gent jove en moltes activitats, ho repeteixo. I per tant, Això de la baixada del gall sense il·luminació i amb música, i amb música no pas directa, gravada, el ball dels estirats sense vestuari ni llums, tampoc no hi haurà la botifarrada i el cava, allà on hi ha manducanea festa, home, això va així, si no pregunteu a la gent gran i la gent jove també. A veure, la festa hi ha d'haver també alguna, aquests aspectes que tampoc suposo que suposen tants diners ni tant pressupost, són retallades que dius, home, a veure, s'ha d'anar per aquí. I és que ara cada festa que ve, ara després de... Bueno, vam tenir Nadal, hem tingut Sant Antoni, retallats, ara tenim Carnaval retallats, la que ve, la propera, és Sant Medir, a veure què ens retallen per Sant Medir també. Home, prou, deixeu-nos en pau, no cal retallar tant.
I com ho fem?
Com ho fem, exacte?
Per quadrar el pressupost.
Repartim una miqueta, també. Repartim una miqueta, i si hi ha hòsties, perdoneu l'expressió, que n'hi hagi una miqueta, no, que estiguin una mica repartides, perquè no vagin fotent-les sempre als mateixos i a la mateixa galta.
No et preocupis de dir hòsties, perquè això, en aquest moment, qualsevol programa de televisió et surt hòsties ràpidament, i la vulva també continua. A veure, el tema de les retallades de cultura, ja ho saps perfectament.
Sí, em va venir la regidora i te'n va explicar un parell, oi?
I perquè jo volia parlar, en aquest cas, d'arts escèniques, en el programa Molta Comèdia. Tot el que va dir, pràcticament ja ho sabia, no és que no ho sabies, evidentment. El tema és sempre el mateix. Partim d'un pressupost que ja és baix. El pressupost de cultura, sempre, no ara, sempre, està per sota de les possibilitats que es podien tenir, tenint en compte la ciutat que és i la ciutat que ha anat creixent. Si, a més d'aquest pressupost que ja és baix, resulta que quan arriba un moment com aquest es fa aquest tipus de retallades, doncs cal sempre veure, intentar veure quines proporcions hi ha entre aquestes retallades i altres d'altres sectors. Són les mateixes retallades les que es fan aquí amb cultura, com les que es fan amb esports, com les que es fan amb instal·lació, com les que fan amb neteja, com les que... Tindria que veure, i sobretot, on van determinats diners, que jo a vegades, que des del punt de vista local, municipal, no ho entenc. No hi ho entès mai. No hi ho entès mai que es fessin accions de col·laboracions econòmiques amb coses de diferents llocs, com us deia, una escola de la Índia. No hi entès mai. Perquè estem parlant de municipi, municipal, pressupost municipal, no nacional. I com a conseqüència no ho entenc. Sobretot si allò com que es fa aquesta inversió, resulta que és una potència atòmica que no li cal la nostra ajuda per fer una escola. Dit això, el tema de la cultura sempre... i dic, quan dic sempre, vull dir sempre, des que jo tinc coneixement i tracto aquest tema, està per sota de les possibilitats i de les expectatives. I no únicament d'això, de les expectatives, sinó de la qualitat de... Per exemple, 12 grups de teatre amateur registrats a la taula de teatre. Aquests 12 grups, suposem que hi hagi uns 2 o 3 que no actuïn sempre, no poden fer ni una obra per temporada, ni una obra per temporada. No entro en el tema del Teatre de la Unió perquè podríem estar 4 hores tranquil·lament i no sortiríem encara aclarits. Però recordem això. El pressupost de cultura sempre ha estat baix. Si a més, quan arriba una cosa com aquesta i fotem aquest tipus de retallades, aleshores no hi ha cultura. No hi ha cultura.
La cooperació que deies precisament, això, la cooperació també s'ha retallat molt en aquest pressupost,
Correcte.
O sigui, no ha pillat només la cultura.
Correcte.
Ah, no, tothom m'ha rebut, evidentment.
Acabes que quan hi ha retallades d'aquest estil, tothom es mira de reull, no? És a dir, els de la cultura miren els esports miren a cooperació, els de cooperació miren no sé on, no? Tothom, clar, ningú vol ser menys, ningú vol ser més, i llavors que si tu ets amic d'aquest i no li retalles tant com a mi, etcètera. I suposo que no és fàcil,
I mentrestant, impostos congelats i una pujada de sou inicial que va ser controvertida.
Això és una xuclada de calés important, eh?
No, perquè a vegades parlem, no? O, per exemple, ara que hi havia notícies de la volta ciclista i tal, que es va deixar de fer per no sé si eren 15.000 o 28.000 euros.
No,
però...
35?
No ho sé. No me'n recordo. Crec que, bueno, era per aquí, no? Però, bueno, que són xifres que al final, amb una cosa o altra, és el que s'han pujat amb un parell de sous, saps? És a dir, que deixar de tenir un event, un esdeveniment tan important esportiu a nivell Catalunya per 30.000 euros, home, no sé... Però amb això i tot, és a dir, que nosaltres entenem, els periodistes dels primers, no?, que s'ha de retallar i que els números han de sortir d'una banda o altra. I ens sembla, és a dir, podem entendre que retalli a la meitat el Carnaval o que retalli a la meitat les festes de Nadal o que retalli i tal, però això està bé que... Bueno, està bé, entenem que retallin per certes coses, però l'altra és quines es blinden i l'altra quines s'han pujat. Llavors aquí ja en generen certs desencisos, no?, que, per exemple, a mi em sorprèn.
La regidora, crec que el dia de la roda de premsa, que és amb periodistes que podem preguntar de tot, va dir que batirien aquells actes que no són pròpiament de ciutat, i s'hauria de distingir també els que són de ciutat dels que són d'entitat.
Correcte. De fet, abans ho hem deixat a l'aire, però no ho hem concretat. El que et va explicar la Núria Escamilla, la regidora de Cultura, al programa Molta Comèdia, Eduard, és que no hi haurà el vincle, sinó hi haurà l'angular aquest any. L'angular segur que s'ha decidit que serà bianual, no? És a dir, un cop cada dos anys. Amb el vincle no ho va concretar, no sé si serà així també o no, però en tot cas, que aquest any directament no es feien. En lloc de fer-ho d'un format petit, no?, o retallat, com les de Cultura Popular, segurament amb la cultura popular s'ha decidit fer una mica retallar, però no deixar de fer, no? I en canvi, doncs, amb aquests altres festivals...
Amb el cas d'Angular, que definitiva Angular només ha existit dos anys, o sigui, estem parlant dels concerts que habitualment es feien al claustre, de música de cambra, que després va canviar i va transformar en una altra cosa, sí que es va dir que potser hi hauria un o dos concerts al claustre. Clar, d'un o dos concerts al claustre, a quatre que hi havia, a més, en una època determinada, amb en Gerard Claret, doncs amb una categoria boníssima, una categoria mitja bona, europea, això és inconcebible. Quan, a més, la ciutat ha crescut. O sigui, que, com apuntaves molt bé, o sigui, efectivament, si hi ha un problema econòmic, s'ha d'afrontar aquest problema econòmic. I si hi ha aquest forat, s'ha de cobrir. Però mirem com ho fem, això. I, sobretot, el dels sous, al principi de això és, en fi, indescriptible.
Sí, això els jo crec que els perseguirà, diguem,
això els perseguirà durant... Any, durant...
Encara que segurament és més una qüestió estètica que no efectiva.
Correcte,
és,
efectiva, però és una qüestió efectivament. És una qüestió...
Segurament amb aquells sous no se salva tot el que s'està
tallant. No, no, en absolut, però aleshores no pots fer un discurs...
Això sí.
Haurem de veure amb la liquidació del pressupost també, que l'altre dia ho comentàvem precisament amb el tinent d'alcalde d'Economia, a veure realment la diferència que costava un govern i l'altre.
Sí, sí, no, exacte.
Perquè de cares de confiança el tripartit en tenia uns quants, eh?
Això
sí, també. Però ja vam fer els números en el seu moment i sabíem que el tant percent era més elevat. Que, bueno, que veurem quan és el tant percent. Si era un 20, un 25 o al final acaba sent un 12, però és igual.
Molt bé, doncs crec que hem arribat fins aquí. Ens queda un minutet. Les gitanes com es plantegen? A veure, com ho portes? Portes bé o no? A Gata.
Sí, porto bé.
Quants anys portes ballant-les?
Jo ara aquest és el tercer seguit que ballo d'aquest... Hi havia ballat 3 anys més. Bueno, sí. Passa portes. Que... van canviar els passos, o sigui, els dos o tres anys que vaig estar sense ballar van canviar els passos, que són una mica més complicats i encara a vegades em perdo una mica, però bé, portem bé.
Tu has ballat mai?
Jo no he ballat mai.
Aquí I el Paga-li Joan? Tampoc.
Aquí peco. No, i el Paga-li Joan ho volia fer per l'any vinent, però... Sí, mai s'ha donat, mai s'ha donat. Bueno, és algo que tinc pendent.
Jo personalment no l'he ballat, però la meva filla sí, la meva filla gran sí.
Computa, no?
Molta, molts anys, molts anys. Molts anys.
I els que el cantem, què passa?
Eh?
No ballo, però canteu,
no? Algú ha de fer les fotos. Algú ha de fer les fotos.
Molt bé. Sí, endavant. Doncs jo les gitanes d'aquí no les he ballat, perquè no sóc d'aquí. Jo, em sap greu, però jo he ballat les gitanes del poble veí. Jo ballo les del poble veí, que jo soc visca rumbo. Rubí i les gitanes de Rubí, les ballo, sí, també les populars, en aquest cas la, a Rubí són per festa major.
S'ha escapat, heu dit, visca Rubí.
Visc a Rubí. Ho faig com el Montilla. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, molt bé.
Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. I els oients, ja ho sabeu, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de l'FM i cugat.cat. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu.
Ràdio Sant